migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, migdia COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts a migdia. Preparadeu perquè el temps fa un gir, eh? A la meteo farà un gir, després un gir. Després entrarem en més detalls d'encara aquesta tarda. Ja notem les temperatures comencen a baixar, comencen a normalitzar-se perquè tocaria per l'època. D'entrada aquesta tarda esperem sol pràcticament arreu de tot el territori català, algun núvol, alguna petita pluja cap al Pirineu Oriental, poca cosa més. Però és que ja demà dimarts i dimecres, sobretot dimecres, estem a dilluns i ja s'ha activat una alerta per intensitat de pluja perquè es preveu un entraida d'aire fred en alçada i ja sabeu què passa. El temps rescalfat, entrada d'aire fred en alçada, això és igual a pluja. A pluja que localment pot ser forta o molt forta, molt intensa. Després entrarem en matèria. Això serà de cara al dimecres i una baixada marcada de les temperatures que tindrem ja a partir de demà. Marcada, molt marcada de les temperatures. Dit això, després ja entrarem en matèria i ara em permeteu que parli de la pressió estètica. Vosaltres com porteu el tema de la pressió estètica? És normal, quan intentar veure's guapo. Tu mires allà al mirall abans de sortir i dius, veig, tens tot el que hi ha, doncs podem dir, vaig guapo o vaig guapa, no? Però quan això arriba a una certa obsessió i quan t'estàs comparant amb altres persones, aquí és quan la qüestió possiblement entra en un problema. Pressió estètica. Una pressió estètica responsabilitzada segurament i principalment per les xarxes socials. De fet, la pressió estètica ha estat sempre, principalment per les dones. Ara els homes ja també comencen a jugar a això, eh? Però principalment, històricament, han estat les dones les més pressionades estèticament. Al principi, recordeu que deia molt lluny el tema de les models, de les top models, que van començar a rebre una pluja de crítiques. No, que clar, aquest model de dona no pot ser perquè, etcètera, perquè pressiona les... No. Imagineu de l'impacte que podíem tenir. És un impacte petit en comparació a l'impacte que està tenint o estan tenint les xarxes socials des d'un punt de vista estètic. És una bogeria. Una bogeria. I sobretot en adolescents i preadolescents. Perquè això, l'impacte, arriba en un moment que no tenen eines emocionals per gestionar tot allò. I fins i tot els que tenim eines emocionals, a vegades ens costa. La cirurgia estètica ha augmentat un 30% en 5 anys a Catalunya. L'arrel està la pandèmia. Ojo, 5 anys, 2020. Pandèmia. Des d'allà fins ara, un 30%. En parlem d'això amb el doctor Jordi Mir, que és president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, doctor. Un 30%, jo em preguntava si això és molt. D'entrada em sembla molt, un 30%.
I tant, un 30% és molt. S'ha fet una enquesta entre els cirurgians plàstics catalans, entre els 150 cirurgians plàstics catalans, i s'ha vist que en els darrers 5 anys entre un 20 i un 40% d'augment a les operacions de cirurgia estètica. I com dèieu, això té diversos factors, però indubtablement el que es considera principal és la influència de les xarxes socials. També amb els efectes postpandèmia i també el fet que la cirurgia estètica cada vegada té una més acceptació social.
Clar, però clar, aquí no sé si la part més preocupant seria la influència de les xarxes socials. No sé si aquí és on hauríem de posar el punt, perquè a vegades les xarxes socials fan d'un mirall a vegades una mica mentider, no?, i que ens fan una mica inconformistes. No sé si aquí estaria el punt a analitzar.
Sí, és correcte. Sobretot també perquè hem vist un augment en que cada vegada supera gent més jove. Un augment entre els nois i noies de 18 i 20 anys, i aquí hi ha un efecte molt directe de dels influencers i de tota aquesta activitat que dona una imatge que no és certa, perquè són imatges amb filtres que no tenen a veure amb la imatge directa en viu d'una persona, i en segments d'edats joves, que són encara molt influenciables, això ens ha portat a veure aquest augment.
Doctor, què es demana habitualment quan van aquests joves a buscar una cosa com aquesta, una cirurgia estètica? Què demana? Nas, orelles, barbeta? Què és el que es demana? Pòmuls?
La intervenció número 1 continua sent l'augment mamari. En quant a la cara, les parpelles, això es dona més ja amb una edat més madura, però també el nas i la rinoplàstia. I també a nivell corporal està molt present la liposucció.
Clar,
val a dir, sí. Val a dir que a l'augment mamari tenim bones notícies, perquè aproximem, hem vist una tendència a que es redueixi la mida dels implants, i això és molt positiu, perquè hi ha una idea general que és implants petits, problemes petits, implants grans, problemes o complicacions grans. I també hem vist un augment en la tendència a retirar els implants mamaris i substituir-los per greix.
D'acord.
És a dir, tot plegat porta a una tendència... Disculpa, és una mica...
No, endavant. Sí. Jo, és que se m'amuntura moltes preguntes, m'amuntega, però van per on vas tu, més o menys. Sí, explica.
El missatge, la bona notícia, és que veiem que a la nostra terra, a Catalunya, hi ha una tendència a demanar més naturalitat. I això és positiu, perquè això també trasllada una població més madura, més conscient.
Clar, fugir de les modes, possiblement, perquè a vegades això també respon a modes, no?
I tant. Sí. Clar, hi ha una tendència del que fa la massa social, és el que més es demana, que és el que es veu a les xarxes socials. A Llatinoamèrica ja van arribar fa uns anys a un pic del volum en els augments mamaris, ara això ha baixat i ens ha arribat aquí també. El que veiem, que es veu que un resultat més natural acaba sent un resultat més maco i també, de rebot, un resultat que et donarà menys complicacions, que et donarà, que tindrà una vida més llarga.
D'acord. Clar, des d'un punt de vista psicològic, com afecta tot això? Clar, suposo que moltes vegades, sobretot en joves, suposo que l'afectació psicològica ha de ser important d'una banda com de l'altra, no?
Efectivament, sí. La majoria de cirurgians plàstics, abans d'operar algú, fem com a mínim dues visites. Una primera visita, que és informativa, i després una segona visita, una visita preoperatòria, on ja s'analitza més a fons a les proves que se'ls han demanat als pacients per veure que estan sans, i també es parla de les complicacions, es procedeix a signar uns consentiments informats. Llavors, durant aquestes dues visites, el cirurgià plàstic, que estem formats en la carrera de medicina, en psicologia i en psiquiatria, i que tenim experiència en aquest perfil de pacients, podem veure si és un pacient adient o no, si és un pacient, per exemple, amb estabilitat emocional.
No?
Això fa que al voltant d'un 10% de pacients que visitem, per alguna o una altra raó, no els operem, ja sigui per raons mèdiques, per raons psicològiques. Ara bé, aquí hi ha un problema. El problema és que la cirurgia estètica és un món que mou interessos econòmics, i això fa que un pugui anar, desafortunadament, al nostre país i al voltant, un 50% d'intrusisme, és dir...
Has dit un 50%? Un 50% d'intrusisme?
Sí. És
elevadíssim, no? Clar.
Sí, però això és comú al primer món. Als Estats Units, per exemple, la xifra d'intrusisme en la cirurgia plàstica està al voltant entre un 40 i un 70%, depèn de l'estat.
Carai.
Sí, és una data comú, i també els primers països europeus. És un problema que que el govern estatal està intentant solucionar amb la llei Sara, però que és difícil de solucionar. És difícil de solucionar. Llavors, el que vull dir és que aquests interessos econòmics fan que si un no busca un cirurgià plàstic, sovint pugui tenir una indicació quirúrgica quan en realitat hauria de ser una contraindicació quirúrgica, quan no s'hauria d'operar.
D'acord. Està clar que aquí els interessos econòmics entrarien per davant de l'ètica correcta que hauria de tenir un diagnòstic mèdic en aquest cas.
Correcte.
Clar, aquestes dades que estan parlant d'aquest augment, en parlaves tu entre el 25 i el 40%, ho podem deixar un 30% en 5 anys, estem parlant justament després de la pandèmia. Sembla que després de la pandèmia té alguna cosa a veure que acabi la pandèmia i tot aquest tipus de retocs o d'operacions augmenti?
Típicament hi ha diversos punts. Un és que després de situacions de crisi o durant situacions de crisi, la cirurgia estètica típicament, i els tractaments de medicina estètica típicament augmenten. Per què? Perquè les persones volem sentir-nos bé, volem sentir-nos atractius. I d'una altra banda, el que en diem l'efecte zoom. La pandèmia i després de la pandèmia ha augmentat el teletreball, les videotrucades, les reunions online, i està comprovat que quan un està participant a un Zoom, on mira és a un mateix. Nosaltres ens mirem a la nostra imatge, com quedem a la pantalla, i ens veiem defectes facials, i això ha fet, per exemple, que es disparin la cirurgia de les parpelles.
És veritat això, eh? És veritat que quan fas una videotrucada mires a la pantalla, no a la càmera. I clar, et veus a tu mateix, és així.
Clar.
Després, doctor, conforme a sexes, com està l'equilibri? Com està el percentatge entre dones i homes que...
És molt interessant, això, perquè típicament la cirurgia estètica ha estat de la dona. Fins fa uns anys la dona tenia més d'un 90% dels tractaments i ara està al voltant d'un 75%. Els homes hem pujat fins a un 25%. Això és molt indicatiu i també té a veure amb el fet de que hi ha una major acceptació social de la cirurgia estètica que està més normalitzada i també de que els homes ens cuidem més que abans.
No, està bé. Doncs, doctor Jordi Mir, president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, escolta, gràcies per aquests 5 minuts que ens has dedicat i per analitzar aquestes dades amb nosaltres. Molt amable.
Josep Miquel, un plaer. Moltes gràcies per donar a conèixer aquestes dades a la població i recordar als nostres oients que és molt important quan algú decideix operar-se cirurgia estètica acudir a un cirurgià plàstic titulat i que això ho pot fer mirant la web del Col·legi de Metges o de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica. Us estem molt agraïts.
Gràcies a tu per atendre's, molt amable. I és que mireu, la xifra és al·lucinant, 50% d'intrusisme. I això és greu i ha de posar i fer aixecar les orelles a aquelles persones que vulguin doncs fer-se algun retoc estètic. I s'ha de passar, per començar, s'ha de passar segurament per assegurar-se que aquell professional, com bé ha dit el doctor Jordi Mir, doncs sigui legal, per dir-ho, que estigui amb els coneixements i qualificat per fer aquell tipus d'operacions. Va, que de seguida arribarem a la informació de serveis, però abans esteu pensant en fer, jo què sé, obres, canvi de look, fer una operació estètica, però a casa. Per això està una persona, no és doctor, però està perfectament qualificat, Leroy Merlin. Perquè quan canvies les teves portes o els teus terres amb Leroy Merlin, en realitat està canviant la teva casa sencera. Està més lluminosa, més moderna, és que sembla una altra. I el mateix passa quan canvies els teus terres, que és com si estrenares casa. Si tu també vols donar un nou aire a la teva llar, renova les teves portes, els teus terres amb Leroy Merlin, perquè és molt fàcil. A la teva botiga hi ha una gran varietat per escollir. Tens portes, artistes, terres de diferents qualitats, materials i estils. Els assessors, a més, els assessors de Leroy Merlin, t'ajudaran en tot moment perquè coneixis quina és la millor opció per les teves necessitats i el teu pressupost. I una vegada ho tinguis clar, doncs a Leroy Merlin s'encarreguen de tot el projecte. El transport i la instal·lació t'acompanyen de principi a fi i deixen la teva llar, doncs, perfecta perquè la vegis com nova. Així que no ho dubtis. Dona el primer pas per renovar la teva llar i escull les teves portes i el teu terra nou. Apropa't a la teva botiga favorita o web i demana cita amb els assessors del projecte. I també pots demanar la teva cita per telèfon trucant al 910 49 99 99 o també per WhatsApp al 682 07 88 00 de dilluns a dissabte de 8 a 21 hores. Bé, aquestes esperant. Pots tornar-te enamorada de la teva llar amb Leroy Merlin.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
¿sí?,
desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda, ajá, avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años. Y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de ese despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, puede entrar el marido y la mujer, ajá, o solo la mujer, o solo el marido, no tiene por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
De acuerdo.
Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
sí,
200 euros de extra. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
O sea, digamos que habría una refinanciación.
Un intento de refinanciación.
Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
Bien, se entiende que alguien que...
tendría o que más justo, vaya.
Claro, tendría que ajustar su situación. Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes, pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
ajá,
y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante 5 años.
¿Y si dicen que no?
que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan, porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos, se cancela el 100% de deuda.
En área jurídica global, te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área jurídica global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta otra.
I dit això sobre la llei de segona oportunitat, de seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, els esports, un temps que canvia, i a partir d'allà, un temps que fa un gir, almenys durant els pròxims dies, ja tornarà després l'estiu, però se'ns tira sobre una bombolla d'aire fred que farà, sobretot de cara a dimecres, que les, i a partir d'allà que les temperatures baixin de forma clara i acusada, i de cara a dimecres, pluges. Encara està per puntualitzar on cauran, però ja han alertes activades. I després parlarem d'una situació bastant més amable i que personalment m'encanta. És com si no hi hagués estiu sense parlar dels focs de Blanes. Perquè el dia 23, demà passat, comença el 53è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava que es fa a Blanes fins al 27 de juliol. Hi ha això moltes preguntes que sempre tinc sobre la taula. Com es valora? Perquè tu mires un castell de focs d'artifici, un espectacle d'aquests, i bé, impressiones, acostumen a ser molt, molt xulos, però si hi ha un jurat que ha de dir quin és millor, això com es fa? Qui ho decideix? Quins són els criteris que s'apliquen? Doncs parlarem d'això i parlarem de Blanes, evidentment. La porta de la Costa Brava. De seguida, a dos quarts, actualitzem informació de serveis aquí a migdia a COPE, a Catalunya i Andorra. Fins ara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Informa't al 93 568 57 33.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno, es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Senyal Esports horàries, de 2:15 a 2 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Anem a fer un repàs de la informació de serveis, començant per la meteo. I és que la meteo, de cara a aquesta tarda de dilluns 21, doncs està tranquil·la. Les temperatures comencen a baixar, s'estan normalitzant pel que tocaria de l'època, d'encara aquesta tarda, unes temperatures de juliol. Sol, predomini del sol, pràcticament a tot el territori, una mar moguda i a bandera groga o vermella a la majoria de platges de Catalunya. Això és la previsió del que ens tira a sobre. I de cara a aquesta tarda, el que podem esperar és núvols, sobretot a la part més oriental de Catalunya, i al Pirineu Oriental pot escapar-se algun plogim. En principi, res important. Demà dimarts ens aixecarem amb un dia amb sol i núvols, sobretot costa, litoral i prelitoral, i sol a la resta. Les temperatures continuaran baixant, quedant-se, sobretot aquests dies pel que tocaria. I sobretot estem molt pendents de cara a dimecres, que és quan es preveu que es situï a sobre nostra una bombolla d'aire fred que farà que plogui. Que plogui, en principi, qualsevol indret, perquè hi ha alertes activades ja dimecres pràcticament a totes les comarques. I serà dimecres, de cara a dimecres i dijous, com a conseqüència d'aquesta bombolla d'aire fred, que les temperatures cauran de forma acusada. Es notarà, però tranquils, això remuntarem de forma ràpida. Estem a ple estiu. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments tenim diversos trams conflictius a l'autopista P7, a l'altura de Subirats. Hi ha un camió avariat que talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, i la incidència provoca 11 quilòmetres de circulació amb retencions des de l'altura de Martorell. Un altre tram amb retencions d'aquesta autopista AP7 és circulació molt lenta entre la Roca i Parets del Vallès, a la calçada en sentit sud, també en sentit Tarragona. I en el tram sud de la mateixa autopista AP7, hi ha retencions en aquests moments en un tram de 5 quilòmetres entre Vandellòs i l'Ametlla de Mar, també en sentit sud cap a Ulldecona. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem sobretot una situació viària força complicada també a la Ronda a Dalt, on hi ha unes obres a l'altura de Vall d'Hebron que provoquen circulació intensa, sobretot en sentit Llobregat. També destaquem en aquesta B20 aturades entre Esplugues i Cornellà en sentit sortida, en sentit Sitges, perquè un accident talla un carril d'aquesta calçada. També destaquem a la C31 a Sant Adrià de Besòs un altre accident que talla un carril d'entrada a Barcelona i provoca circulació amb retencions al llarg de 2 quilòmetres. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
Gràcies, Fina, que tinguis una bona tarda. Cuida't.
Igualment.
L'actualització esportiva dels titulars amb el José Luis Gil. Com estàs? Bon dilluns.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dilluns.
Escolta'm, com ho tenim, això?
Bueno, ho tenim.
Ha vingut ja l'anglès?
F5, perquè ja ha vingut l'anglès...
Rashford?
Marcus Rashford, ja trepitja Barcelona, ja està passant revisió mèdica, ja està als últims metres de la rampa per ser jugador del Futbol Club Barcelona. Recordem, futbolista del United, arribaria cedit a Can Barça... Opció de compra, en principi, no obligatòria, i el jugador que es baixa les seves pretensions econòmiques per deixar Old Trafford i venir al Futbol Club Barcelona en una operació que ha de ser oficial en les properes hores. En principi, l'últim full de ruta parlaria d'oficial entre avui i demà i presentació dimecres, més cap a la tarda que no pas cap al migdia, però, en tot cas, estem, insisteixo, ja a la última rampa que ha de portar Marcus Rashford a l'atac del Futbol Club Barcelona, un futbolista que pot jugar a les tres posicions d'atac. Pot jugar per la dreta, pot jugar per l'esquerra, pot jugar pel mig.
És una bona incorporació?
És una moneda a l'aire. Aviam, la sensació és que al principi de tota aquesta història hi havia tres noms: Nico Williams, Luis Díaz i Marcus Rashford.
Sí.
Per la situació del Barça, l'operació més factible era la de Rashford. Futbolísticament, potser Luis Díaz o Nico Williams estaven un palet per sobre de Marcus Rashford. Perquè, insisteixo, anem a veure una mica la versió de Rashford que acabarem veient a Can Barça. Però, al cap i a la fi, has donat voltes i voltes. Nico Williams, quan semblava que sí, va ser que no... Luis Díaz, hem dit que era la primera opció de Deco, però clar, les pretensions econòmiques del Liverpool queden una mica fora del radar del Futbol Club Barcelona, de la capacitat de maniobra del Barça.
Però qui fitxa exactament? Fitxa la directiva o fitxa l'entrenador?
Fitxa el Barça. Home, fitxa Deco.
Però quan ve Rashford és perquè Hansi Flick ha donat el vistiplau?
I encara que no l'hagi donat.
Perquè llavors quin sentit té, no?
No, el sentit té que cada secretaria tècnica funciona d'una manera molt peculiar. Els tres noms que hi ha són aquests. Hansi, te vale Nico Williams? Home, sí, em valdria. Hansi, te vale Luis Díaz? Home, sí, em valdria. Hansi, te vale Rashford? Home, sí, em valdria.
Va, vale.
Doncs ja està. Ja està. Al final, l'opció més factible és la de Rashford, que, insistim, doncs, entre avui i demà, jo crec que més avui que demà, però bueno, ja veurem, ha de ser oficialment jugador del Futbol Club Barcelona. S'ha dit, insisteixo, pel Manchester United. De la resta del futbol, Espanyol i Girona van de la mà. Han jugat primers amistosos de pretemporada, sí. Han golejat, uns al Peralada, uns altres al Olot, i resulta que dimecres a Sabadell es veuen les cares. Final de la Copa Catalunya, que no acabes de saber ben bé si és una final. Home, si és una final amb un títol en joc, la Copa Catalunya és un prestigi, però no deixa d'estar encaixat dintre de la ruta de pretemporada de l'Espanyol i la ruta de pretemporada del Girona. 13-36 del 21 de juliol.
Sí, correcte.
El Girona encara no ha fitxat.
No ha fitxat encara.
Girona i Real Sociedad són els equips que no han fitxat encara. Del femení, ja ampliarem detalls. El que abans era Levante-Badalona, doncs ja borri això de Levante-Badalona i posi Badalona-Woman. Serà la nova denominació del equip del barcelonès. Badalona Woman, apunti aquest concepte, Ona. En lloc de Badalona, Ona, que és el concepte i la marca a la que volen arribar la gent del Badalona Woman. I moltes coses en bàsquet. Per exemple, el sí. Barça ha fet oficial l'arribada de Toko Shengelia fins al 2028, aquesta reconstrucció del Barça de bàsquet. El proper serà Clyburn. El Joventut informa Xevi Ballesteros, que és un home que està molt, molt, molt a peu de la informació de la penya, que ja hi ha un acord entre Ricky i el Joventut perquè Ricky Rubio jugui una temporada defensant la samarreta del conjunt verd i negre.
M'agrada aquesta notícia.
Roda el món, torna al Born, seria una boníssima notícia. Pendents Esports Cope de l'Espanya-Hongria, Waterpolo Mundials de Singapur. Hi ha jornada de descans al Tour de França, però trucarem igual al Quique Iglesias
perquè no relaxi, per no perdre els bons costums.
I escolti, lo de Marc Márquez és un escàndol.
Sí, sí, està fent una temporada espectacular, eh?
Nova victòria al Gran Premi de la República Txeca a Brno. Mira el que són les coses. Es podria prendre Marc Márquez 3 grans premis sabàtics, o sigui, no vull, no m'apetece, 3 grans premis sabàtics i continuaria líder del Mundial de MotoGP. És un autèntic escàndol el del pilot de Cervera aquesta temporada.
José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Com passen 5 minuts de les 3 de la tarda, José Luis Gil actualitzarà tots aquests titulars i d'altres esports cope amb ell mateix, amb el José Luis Gil.
No, va, l'Edu Badia. Ha arribat el Juan Arias.
A tu conduint. Avui Juan Arias s'ha acabat les seves vacances i reincorpora la transmissió.
Sí, l'haig de marcar una mica el carril.
Cuida, José Luis.
Adéu.
Adéu. Bé, de seguida parlem d'una d'aquestes cites obligades estiuenques a la porta de la Costa Brava. Estem parlant de Blanes, estem parlant del 53è concurs internacional de focs d'artifici que es farà des del dia 23, des de demà passat, fins al dia 27 de juliol. De seguida en parlem de tot això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No dejes para mañana lo que puedes conseguir desde hoy. HSN te apoya en tus objetivos de formación u oposición con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta el domingo 27 con hasta el 60% de descuento en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad, contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones, por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
¡Nos han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas. ¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga, el sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això ja està a punt per començar. Parlem del 53è concurs internacional de focs d'artifici que es farà a Blanes del 23 al 27 de juliol. De fet, és una d'aquestes cites estiuenques fantàstiques, sobretot si t'agrada la pirotècnia. Si t'agrada la pirotècnia, fantàstica. Després tindrem un jurat professional i un jurat popular, tipus Eurovision. Sabeu que hi ha un jurat professional que diu aquesta cançó i després el vot popular, tres quarts del mateix, no? Doncs en parlem de tots els entrebancs, de tot el... Entrebancs, no. Tots els entrebancs que s'ha hagut de superar per muntar i organitzar aquesta edició del concurs internacional de focs d'artifici. I per això parlem, i tenim al telèfon, doncs, el senyor Quique Pérez, que és regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes. Quique, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Quique, 53 anys, eh? Poca broma.
Sí, ja... Bueno, 53 anys de concurs, més de 100 anys de focs.
Ostres! Ah, vale, d'acord, sí, el concurs són 53, però els focs són molt més.
Sí, data aproximadament de l'any 1890 i pico, em sembla que ja es va començar a fer algun castell.
Molt bé, ostres, doncs ja comencem bé, vull dir, ja tenim tota una experiència. Bé, què tindrem aquest concurs? Comencem el dia 23, però què veurem, a part de focs d'artifici?
Bueno, veurem focs i llum al cel, no? Bueno, veurem... Penso que tenim de les millors empreses aquest any que es poden presentar, dels que s'han presentat. La prova és que recentment el que dispara el primer dia ha guanyat el concurs de Pamplona i el que dispara el segon dia ha guanyat el concurs de Tarragona. O sigui, tenim un nivell força alt, que és el que busquem per poder... oferir a la gent que disfruti força.
Escolta'm, Quique, i qui decideix qui guanya? O sigui, com... Perquè, clar, jo veig allà, quan he anat, veig els focs, veig l'espectacle, i a mi em semblen tots increïbles, em semblen tots meravellosos, em semblen tots flipants. Clar, dic... I penso en el jurat, dic... I això, com es decideix? En base a què?
Bueno, a Blanes, a part, tenim un jurat que és únic al món. Això ho puc assegurar, perquè he anat a possiblement 20 o 25 concursos d'arreu d'Europa, i és un jurat que el 50% ho decideix públic, i públic són voluntaris, eh? Són unes 40 persones, i l'altre 50% la comissió tècnica, no? Això no es fa a cap lloc del món.
Pues això llavors, és com Eurovisión, eh? Això és una mica Eurovisión, el voto popular i el voto del jurado.
Sí, bueno, és una mica així, no? Llavors, el que passa que no deixa de ser que tota la gent que va com a jurat popular porten molts anys veient focs i saben el que tenen que diferenciar, a part de les reunions prèvies que ahir mateix se van fer per poder explicar-los les puntuacions que han de fer, no? Tema colors, tema el ritme, tema la valoració del concurs artístic, el ritme, i tot això a poc li s'expliques i a poc ho veuen, eh?
Tots els dies es llançaran aquests des de la Roca i la platja de Sa Palomera. I a quina hora seran els focs?
A 11:15.
Dos quarts d'onze. A 11:15.
Són 18 minuts seguits. i ja està, i ja va. Si li sembla poc, és que ha sigut molt bo. Si, és, si li sembla més llarg, és que ha sigut dolent.
Ah, bé, és un bon què. Clar, com gestiona tot això per no morir d'èxit? Perquè, és clar, és un pol molt atractiu per les, pel públic en general. Com es gestiona tot això?
Bueno, això per començar el concurs de foc, nosaltres comencem el mateix dia que acaba. Aquest any ja preparem l'any que ve, perquè això no se fa en un dia, muntar un concurs d'aquest calibre, no?
Uh-huh.
Ja que tenim molt tema de permisos, molt tema de... avui en dia tot el que és explosiu està molt mirat, Protecció Civil, Guàrdia Civil, contactar amb pirotècnics, veure les novetats... o sigui, la feina per nosaltres, per exemple, a dia d'avui, per mi i per el meu departament, el concurs ja ha acabat, com aquell que diu, només falta que disparin. Tota la feina anterior és molt fajuda i tenim moltíssima feina de papeleo i preparació.
L'organització, la seguretat ha de ser imprescindible, perquè passa qualsevol cosa hi hagi una reacció ràpida, en fi, etcètera, etcètera. I organitzar la gent, com suposo que el transport públic és la millor manera d'anar a Blanes.
Sí, bueno, això és el que aconsellem, no? Que vinguin a passar el dia, que no vinguin a última hora, perquè és quasi inviable arribar on te volen anar, i perquè tothom vol anar el més a prop possible, i no pot ser. Sort aquest any, per exemple, que hem fet tràmits amb uns altres companys de l'Ajuntament i això, que hem aconseguit que tots, no tots, però forces magatzems d'alimentació, pues ens han obert les seves portes, que no tancaran durant aquells 5 dies les portes dels supermercats, de botigues de roba, i hem aconseguit quasi 600 places més de lo habitual, que ja és força, no?
Ostres, això està molt bé. Bé, com a blanenca, Quique, les dones veuen millor els focs?
Bueno, depèn cap on t'abufi el vent, depèn, però bueno, el que sí que és, jo aconsello que no... Hi ha molta gent que es posa davant de la mateixa tanca de seguretat on tallem a la gent, i llavors és mirar cap al cel i veus un mogollon de focs allà dalt. No, jo penso que entre 100 metres i 200 metres els focs se veuen molt millor que si vols entrar fins allà mateix, perquè el ventall que hi ha de visió te'l deixa molt millor i veus millor les figures i els espectacles que surten.
Bé, començarem el dia 23, acabem el dia 27, el 28 tindrem el veredicte del jurat, i, ostres, heu d'estar molt orgullosos, perquè estem parlant d'un festival pirotècnic d'un alt prestigi a nivell europeu, eh?
Sí, estem orgullosos, sabem que som junt amb Sant Sebastià, que és el que porta 3-4 anys, em sembla, més que nosaltres, som els que més anys portem. Això no vol dir res, ni competició ni res, perquè penso que amb els concursos cada marca ja són incomparables, i no competim amb com si fossin equips de futbol o coses d'aquestes, no? Perquè tot és diferent. A Blanes se dispara els focs als dos costats de l'aigua, en uns altres llocs no es disparen, la roca nostra, la Sapalomera, està entrada cap a dintre del mar, en uns altres llocs estan en una plaça o en uns altres indrets de les seves ciutats, són molt diferents, no? Però pensem que sí que és un lloc maco. Penso que és el lloc on més gent entra de tots els concursos que jo he vist, per lo menys, i ja t'he dit que he vist bastants, ja que tenim 2 quilòmetres de platja, amb la qual cosa se veuen des de forces llocs.
Doncs, senyor Quique Pérez, regidor de Fires i Festes de l'Ajuntament de Blanes, felicitats per una nova edició d'aquest concurs internacional de focs de Blanes, de focs d'artifici, i a gaudir-ho. Molt amable per l'atenció, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, ja hi serem. Doncs de seguida tindrem aquí aquest estudi el doctor Vivar Badia, Adolfo Vivar Badia, per parlar d'oftalmologia. De seguida en parlem aquí a migdia, Cope a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics
tècnics per millorar la qualitat d'emissió de COPE Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a COPE Catalunya, amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Parlem de salut visual, parlem de tots els problemes que pot tenir l'ull. Ja sabeu que és una d'aquestes coses que a vegades no li prestem atenció fins que tenim qualsevol problema. Llavors, ostres, la importància de la visió, la importància de tenir un ull sa. Estàvem parlant, de fet, la setmana passada, us recordo, que estàvem parlant d'una d'aquestes pandèmies silencioses que pateix cada cop més població i cada cop més jove, que és la miopia. Per qüestions de pantalles, sobretot pantalles i mòbils, són el gran enemic, el gran dimoni que està fent que aquesta pandèmia silenciosa vagi augmentant, no? Però com es tracta tot això? Parlem amb el doctor Adolfo Vivarbadia, com tots els dilluns, avui el darrer abans de que agafi l'home vacances, que té dret també a descansar i a fer una mica de platja, si va a la platja, el doctor Adolfo Vivarbadia de l'Institut Oftalmològic Vivarbadia de Barcelona. Doctor, benvingut.
Bon dia.
Fas platja o muntanya, tu, vacances?
Les dues coses.
Les dues coses? Però què t'agrada més, platja o muntanya?
Les dues coses.
Les dues coses. Bé, anem al gra. I estàvem parlant la setmana passada de la miopia i ho vam deixar per avui parlar dels tractaments. Perquè quin és el tractament clàssic de la miopia? Això com es tracta?
Bé, típic, ulleres, lentilles, això ho fa tothom.
Sí.
Quan la miopia es descontrola, avui s'ha posat molt de moda l'ús d'atropina en gotes, diluïda. Jo diria que és un tractament molt antic dels anys 90 i que ja en aquell moment ja es va veure que si tenia una efectivitat a curt termini però a llarg plaç no era una solució molt, molt bona, nosaltres no ho fem. I quan ja s'ha estabilitzat la miopia, doncs llavors les cirurgies clàssiques, que és l'ASIC, que és la cirurgia làser, o l'ICL, que és l'implant d'una lentilla intraocular.
Clar, a partir d'aquí, no sé si hi ha... Bueno, de fet, sí que hi ha publicitat de lentilles i ulleres especial per miopia. Sembla, no, aquestes ulleres van molt bé. Però això funciona o no? Jo pensava que era una qüestió de que regulaven i punt, no? Com va això?
No, o sigui, existeix un tipus de lentilles i ulleres especials que enlenteixen el creixement de l'ull. Són... El que fan, bàsicament, és ajudar en el desenfoc hipermetròpic de prop. Fan enlentir, o sigui, al final l'ull va progressant igual, el que passa és que més lentament i arriba a menys dioptries. Això ve d'origen d'una idea d'un optometrista català que col·laborava amb nosaltres i després li van copiar la idea,
sí.
I ara són empreses japoneses i nord-americanes les que traten aquest tema, però bueno, és com s'escriu la història. Bueno, en principi aquest és el tema. Però l'ideal és el que ara en parlarem. Jo crec que davant d'una situació de miopia, sobretot en l'inici de la miopia, o bé en un procés de miopització, és a dir, en un procés en el que constantment va pujant la miopia, és important fer un tractament molt seriós. Nosaltres li diem teràpia visual amb biofeedback auditiu. Mm. Aquesta tècnica prové de la NASA, quan els astronautes anaven a l'espai i tornaven miops. Llavors no els podien reciclar, llavors vam valorar diferents tractaments i van concretar aquest tipus de tractament. En què consisteix? Consisteix bàsicament en ensenyar, no és un aprenentatge, de produir un desenfoc miòpic, és a dir, un desenfoc contrari a la causa de la miopia, que és el desenfoc hipermetròpic.
Però per això es fa com un exercici, vull dir...
Més o menys. O sigui, és un entrenament. Hi ha un aparell,
sí,
que va desenvolupar la NASA, que quan medeix constantment el pla d'enfoc de l'ull, i llavors aquest desenfoc lo transmet a una freqüència de so que el pacient intenta modificar amb la seva voluntat. Això se va entrenant progressivament i d'aquesta manera permet que a la persona, d'una manera automàtica, sense tenir que pensar res, si es genera un automatisme, una empenta central, doncs, a l'hora de llegir, enfoca d'una manera, produeix un desenfoc miòpic, és a dir, per darrere del, sí, del paper, i això permet relaxar les estructures i evitar el creixement de l'ull. Perquè un dels problemes, moltes vegades ens pensem que quan ja són moltes dioptries, mira, no et preocupis, t'operes, sí, ja està.
No, aquesta seria, perquè la cirurgia soluciona el problema?
Clar, soluciona l'ús de lentilles o l'ús d'ulleres, però no el problema del creixement de l'ull, que és el que genera les patologies de gran.
És a dir, que si t'operes i l'ull continua creixent, tornaràs a ser miop.
Sí, però a part d'això, el problema és que com l'ull ja ha crescut, si tens 5 dioptries i t'operes de 5 dioptries, tindràs el risc de patologia de gran, quan tinguis 45 anys, d'aquelles patologies que vam parlar la setmana passada, degeneració macular, cataratas, glaucoma i desprendiment de retina, igual que si no estiguessis operat. O sigui, l'operació no modifica per res l'elongació de l'ull i les patologies associades.
Entenc. Què es pot fer si la miopia puja?
Pues lo ideal, de moment, l'únic tractament que està descrit com a que deté completament el creixement de l'ull en la majoria dels casos és el que hem comentat abans. És la teràpia visual amb biofeedback auditiu. S'ha d'anar a un centre especialitzat en aquest tema i t'has de posar en mans del terapeuta i llavors una sèrie de sessions que el que fa és generar aquesta empenta central, aquest aprenentatge. Perquè això és per tota la vida. Una vegada s'aprèn, tot i que hi ha un reforç, s'ha de fer uns controls cada 6 mesos, però té una efectivitat molt, molt alta a l'hora de frenar. Sobretot, el més important és que si tothom arribés abans d'arribar a mitja dioptria 0,75 de miopia, probablement això és reversible, si pot arribar a dioptria 0, i a partir d'aquí, una vegada s'aprèn això, ja no creix la miopia.
D'acord. Doncs mira, ja tenim unes quantes coses per fer. Doctor Adolfo Vivarbadia, primer, moltes gràcies. Després, que tinguis unes molt bones vacances, que les gaudeixis.
Moltes gràcies. I vosaltres també.
I si teniu qualsevol dubte, ja sabeu que està a l'Institut Oftalmològic Vivarbadia de Barcelona. El telèfon de l'Institut, el 93-301-3003, 93-301-3003, hi ha el WhatsApp, també hi ha un WhatsApp per poder-vos posar en contacte amb ells, al 680-28-61-42, 680-28-61-42, o també a través del mail que tenim en aquest programa, no? radioconsultavision@gmail.com.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
De dilluns a divendres. Confidencia. Momentos.
Luis Rodríguez.
Doncs només em queda recordar que podeu tornar a escoltar totes les xerrades que hem fet al programa a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Allà podreu trobar totes les xerrades que hem tingut tant a Herrera, en Cope Catalunya i Andorra, com ara a migdia Cope Catalunya. Estem a punt d'arribar a la una. Recordar tot això i recordar que heu de tenir en compte encara les elevades temperatures que tindrem. S'estan normalitzant pel que tocaria per l'època, però molta atenció i sobretot ja preveure el que tindrem en les pròximes hores, que serà aquesta entrada d'aire fresc, sobretot de cara a dimecres. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Copi, que acabin de passar una molt bona tarda i rebin la salutació i l'abraçada del que els hi ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz.